Canja amb tu.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
bufeterojas.es 93-246-6096.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Déu vos guard. Han passat dies des de la declaració de l'estat d'alarma al nostre país i des de que la Organització Mundial de la Salut va declarar oficialment que el coronavirus era una pandèmia, un problema global davant del qual tots els països haurien de reaccionar amb totes les seves forces per combatre'l. De fet, al llarg de la història, altres pandèmies ja han fet estralls a la humanitat, però no era fàcil d'imaginar que en una època com la nostra, amb tants avenços en el camp de la biotecnologia, seríem sacsejats d'aquesta manera per un petit virus. Aquesta pandèmia està produint una important crisi sanitària i ocasionarà una crisi econòmica de grans dimensions que afectarà sobretot els més pobres i vulnerables. Aquesta veritable emergència planetària ha d'ajudar-nos a reflexionar, a replantejar la manera com vivim, les nostres suposades necessitats, els ritmes, les despeses, les urgències i les prioritats. Ara mateix, la nostra vida diària ha patit tot un conjunt de canvis dràstics i no podem fer res més que adaptar-nos a la nova situació. És bo recordar que la humanitat s'ha pogut ensortir de cadascuna de les crisis que ha patit gràcies a l'esforç i la voluntat i a la capacitat de resiliència que hi ha en cada un de nosaltres. Tant de bo sortim d'aquesta crisi més madurs, més responsables, més assenyats i solidaris. En aquests moments, m'agradaria compartir algunes reflexions amb tots vosaltres. Són les reflexions d'un pastor davant el coronavirus. Voldria reflexionar sobre tres lliçons que ens caldria aprendre. Tornar la mirada a Déu, fer una parada en el camí i redescobrir l'altre. Avui tractaré sobre el primer d'aquests elements. Som convidats a tornar la nostra mirada cap a Déu. El que ens cal en primer lloc és tornar la mirada i el cor cap a Déu i emparar-nos en la seva misericòrdia, canviar la nostra vida i deixar-nos convertir per ell. És l'actitud pròpia del temps de Quaresma en el qual ens trobem. La conversió és com néixer de nou, és una renovació de les actituds, de la mentalitat, dels criteris i dels valors. És un canvi profund en la vida, una renovació interior que comporta una nova orientació general. Vol dir tornar a Déu, reorientar la ruta, la meta de la vida per tal que l'eix vertebrador sigui Crist, perquè esdevingui el centre que articula tots els altres elements. La família, el treball, les aficions, el compromís polític, el voluntariat, en definitiva, tota la vida. El progrés de la ciència i de la tècnica en el nostre món és molt gran, amb un domini de les forces de la naturalesa aparentment il·limitat, fins a arribar a la clonació d'éssers vius. Sentint-se l'ésser humà tan poderós, podria caure en la temptació de pensar que ja no necessita Déu, perquè té la capacitat per construir tot el que desitgi. Però no oblidem que aquesta història no és pas nova, és la història de la construcció de la Torre de Babel, segons relata el llibre del Gènesi. Van voler ocupar el lloc de Déu i van quedar confosos i dividits per la seva supèrbia. Ara bé, l'home té dintre d'ell mateix una set d'infinit, una nostàlgia d'eternitat, una recerca de la bellesa, un desig d'amor, una necessitat de llum i de veritat que l'impulsen cap a l'absolut. Té dintre d'ell el desig de Déu. Déu és la realitat mateixa, en majúscules, la vida mateixa. El sentit de la vida de l'home és rebre l'amor de Déu, conèixer-lo, creure-ho i viure-ho, compartir-lo i comunicar-lo, estimar Déu amb totes les forces i el proisme com a si mateix. En la nostra vida, en les nostres famílies, en la nostra societat, deixem ocupar a Déu el lloc que li correspon, el primer lloc.
Com remem els nostres testimonis?
Bona nit, amics i amigues. Avui farem, degut arran de la pandèmia del coronavirus, farem un programa diferent. Ens acompanya el senyor bisbe de la diòcesi, Monsenyor Josep Àngel Sanz Meneses, i mossèn Fidel Catalán Catalán, vicari episcopal del Vallès Occidental. Bona nit als dos.
Bona nit.
Molt bona nit.
Aviam, per trencar una mica el gel i començar una mica ja per entrar al tema, quins serveis manté ara la cúria en aquests moments? Mossèn Fidel, per exemple, si em permet,
sí,
senyor bisbe.
Sí, doncs, senyor bisbe, bona nit a tots els oients, també, lògicament. Mireu, la cúria en aquests moments manté els seus serveis, és el primer que hem de dir. Com tota la societat, no deixem de treballar ni deixem d'atendre aquelles necessitats que es presenten a la cúria, perquè arriben peticions, arriben també per cursar documentacions, trucades, però ho fem amb els mitjans actuals, telemàticament, a través del correu electrònic, els treballadors majoritàriament des de casa seva també atenen les peticions.
Una de les coses que més curiositat suposo que tindrem tots, i la pregunta va destinada al senyor bisbe, com fa de bisbe en aquesta situació? Com porta vostè el contacte amb els mossens, parròquies, comunitats? Com ho viu? Com ho fa? Doncs... potser és una mica intimitat, però, bueno...
No, ja va bé que se sàpiga. És a dir, en el que és essencial i en el més profund de la vida i de la missió, doncs exactament igual. Jo dedico la meva vida a Nostre Senyor i a les persones que tinc encomanades en el meu ministeri episcopal. Prego per tots i miro de treballar per tots. Ara d'una manera diferent en tot allò que és extern, molt diferent, dràsticament diferent, perquè estem confinats aquí al bisbat. Aleshores, és un seguiment, diríem, telemàtic també, com fem ara la major part de les coses. Jo estic en contacte molt freqüent amb l'equip de govern, els tres vicaris episcopals, el secretari general i canceller i el bisbe auxiliar i vicari general, el bisbe Salvador. I tenim fins i tot un grup de WhatsApp que vam crear des de que es va declarar la situació, l'estat d'alarma. També vaig trucant, a través d'ells estic informat una mica de... tant de l'àmbit territorial com de l'àmbit funcional, de delegacions i de totes les institucions. I també, doncs, vaig trucant per telèfon, primer rebent moltes trucades, i també quan hi ha algun mossèn o alguna persona que està malalta, o també parlant amb els arciprestos per veure com estan, també amb els mossèns jubilats. És a dir, jo he començat a fer una roda, a part dels vicaris episcopals i el vicari general i el secretari general, doncs una roda amb els arciprestos i també amb els mossens que tenen dificultats de salut, amb els mossens més grans i jubilats, i suposo que al final acabaré, doncs, trucant a tots els mossens també i persones amb responsabilitat a la diòcesi. També, doncs, amb Càritas Diocesana, amb el director de Càritas Diocesana, tenim una comunicació molt freqüent, com també amb l'àmbit de les escoles diocesanes i parroquials, amb la delegada episcopal. És a dir, el dia a dia el mantenim a distància, no de manera presencial, però la diòcesi continua funcionant. I aquí, a la cúria, celebrem l'Eucaristia cada dia a les 12 del migdia, després de resar l'Àngelus, I al vespre resem el Rosari, el Sant Rosari, i això es retransmet pel canal YouTube del Bisbat, amb el qual tenim com una parròquia, una comunitat virtual que també ens anem comunicant d'aquesta manera, i sobretot doncs, jo porto la vida i la diòcesi i tot a Nostre Senyor i l'ofereixo cada dia amb el pa i el vi que es converteixen en el cos i la sang de Jesús.
Amb això, senyor bisbe, si em permet, l'altre dia un mossèn parlant per telèfon em deia: per fi l'Església s'ha posat fermament en el tema de les xarxes socials, les televisions... Penso que vostè mateix s'ha tornat una mica més mediàtic, no?
Una mica. A mi això no és que m'agradi massa de sortir, però no queda més remei, perquè, per exemple, com que ara soc membre de la comissió executiva de la Conferència Episcopal Espanyola, ens demanen més coses, no? I ens han demanat que enviéssim uns vídeos perquè surtin a 13 Televisió, que nosaltres hem aprofitat aquí també per editar-los i per enviar-los per les xarxes. Aleshores jo els penjo en el meu humil compte de Twitter i també els fem córrer per les xarxes. També a mi m'han fet una petita entrevista el dilluns passat. És a dir, que a la força, diríem, estem una mica més presents en els mitjans, i no només perquè ens ho demanen, sinó també perquè ens hem de fer més presents. Hem de dir que això és a nivell de bisbat i de cúria. També hi ha moltes parròquies que els mossens doncs, estan molt creatius, i també pel canal YouTube de les parròquies, i és a dir, la vida continua i la vida espiritual continua. També, és a dir, continua l'àmbit de la pregària, la litúrgia, la celebració, i més que mai, en segons quins aspectes, perquè ara per la xarxa corren moltes pregàries i molts emoticons que fan relació a la transcendència i a Déu Nostre Senyor. També continua l'acció caritativa i social, és a dir, que les càritas continuen funcionant i assistint als més necessitats, els menjadors socials continuen tant o més que abans. També l'àmbit formatiu de catequesi amb molta creativitat per part de les mossens i catequistes, i és a dir que jo crec que la diòcesi continua, però estem tots confinats cadascú doncs, a la seva llar.
Em deia ahir al vespre parlant amb un altre company que mai l'Església s'havia fet tan present a les xarxes, fins al punt de que podríem gairebé de les 7 del matí fins a les 10 del vespre podem seguir un procés de pregària constant. No sé com ho valoren vostès.
De fet, hi ha una cosa que jo penso que és molt important i l'hem de poder dir també, i és que, amb la seva manera de fer, i a vegades amb més o menys encerts, però sempre l'Església ha mirat de donar resposta a la situació concreta que s'està vivint i adaptar allò que és adaptable. En aquest moment que tots hem d'estar confinats a casa nostra, doncs què és el que podem fer per mantenir, com deia el senyor bisbe, una parròquia virtual, per dir-ho així, o una comunitat virtual, aprofitar els mitjans que tenim. I en aquest sentit, és veritat, les xarxes socials ens donen una oportunitat de primer nivell. A nivell de WhatsApps, per exemple, ara a nivell de mossens, per exemple, compartim en aquests moments moltes iniciatives, com pregar a casa, com fer arribar l'Evangeli. A nivell de joves, el Secretariat Interdiocesà de Joventut cada dia envia un material per poder-ho treballar amb els grups de joves allà on són. Des de la delegació de catequesi envien també materials per poder pregar i a la família poder-ho fer. El concurs bíblic acaba de fer també en aquests moments un concurs propi per fer-ho a casa amb els infants. És a dir, hi ha una gran quantitat de coses. Potser els primers dies enviàvem moltíssimes, pensant que això seria qüestió d'uns dies. Ara sabem que són dues setmanes més. Per tant, també anem aprenent a dosificar i enviar materials dia a dia per tal que es puguin anar païnt i treballant, per poder mantenir una cosa que no és fàcil, però que ara ens toca, que és el que diríem la comunió espiritual en tots els sentits.
Senyor bisbe, perdoni'm si faig aquesta pregunta potser una mica agosarada per la meva banda i sense mai entrar en noms, però ens reben, tothom rep coses per WhatsApp, etc. Diu, hi ha mossens nostres que estiguin afectats per aquesta pandèmia?
Hi ha algun mossèn que està afectat i que ja està sortint. I després hi ha un parell més que tenen dificultats respiratòries, però no estem segurs encara si estan associades al coronavirus. És a dir que, de moment, a nivell de clergat, no, el nostre presbiteri no està molt colpejat en comparació amb altres que coneixem de diferents llocs de l'Estat. També de comunitats religioses ens ha arribat alguna notícia, fins i tot una defunció, i de persones conegudes de parròquies, doncs també. Però vaja, no, diríem, la nostra diòcesi aquí, Vallès Oriental i Occidental, no, em sembla que no són dels llocs més afectats, que jo sàpiga, tot i que no tenim tota la informació, precisament. De la gent coneguda jo no em sona que estiguin molts. Preguem per tots en aquests moments tan complicats, i tots tenim, a part de que puguem ser, jo, si a partir dels 60 ja ets persona de risc, jo ho soc, no? però tots tenim familiars i coneguts amb molt de risc, i cada dia doncs els tenim presents en la pregària a tots els diocesans, a tot el món, a totes les persones. Cada dia preguem, i el Sant Pare està molt actiu contínuament amb iniciatives que ens fan entrar en xarxa i en comunió espiritual, i contínuament cridant a la pregària, que això, per una banda, ens fa conscients que estem en mans de Déu, ens fa humils, i a la vegada ens fa actius i solidaris els uns amb els altres.
Uh-huh. Ara m'atreveixo a preguntar alguna cosa a mossèn Pere, perquè ell només fa que preguntar, eh? I potser també, pot respondre alguna cosa. Escolta, mossèn Pere,
sí.
Una pregunta. Com és el dia a dia ara en una cúria tan deserta i amb tan poca gent? Físicament, eh?
Físicament, no sé, no sabria com dir que, com és. Senzillament és, trobes a faltar la gent que t'acompanya sovint a la feina, pots intercanviar poc, però el dia a dia, amb la feina que ja se't passa ràpid, a més tenim la gran sort aquesta vegada, doncs, que podem, dia a dia, podem compartir l'Eucaristia, podem fer el rosari, d'alguna manera, et dona la sensació que estàs com un mig, com un exercici espiritual, com un recés, amb silenci, amb molta activitat, perquè hi ha molta activitat a nivell de xarxes, a nivell de web, a nivell d'enviar això, porta això. Després hi ha molta feina que es pot fer també del dia a dia amb temes, doncs, que es poden fer amb l'ordinador i via telemàtica, i senzillament et sents molt acompanyat espiritualment de molta gent que està rodejant-te, que saps que estan a casa, però que amb una trucada, amb un WhatsApp, amb un email, estan allà al costat i ens connectem molt. Amb això jo penso que és una pandèmia que, d'alguna manera, gràcies a la xarxa, et fa que no et sentis menys sol, i t'ajuda molt a sentir-te en comunió. Dia a dia, sí, és dinar sol, moltes vegades, algunes vegades no, però estàs allà, és diferent, és molt diferent.
Senyor bisbe, els mossens no estem acostumats a celebrar missa sols. Alguna vegada toca fer-ho, però estem acostumats a celebrar la missa amb el poble que vostè ens ha encomanat. I aquests dies ens toca fer un exercici que no sempre és fàcil, que és celebrar sense poble i posant la intenció i pregant especialment pel poble, evidentment. Clar, ara al davant tenim la Setmana Santa. Diumenge vinent ens recordarem que omplíem les places de gent que s'acostaven a l'església aquell dia, en molts casos, però que era una oportunitat única de transmetre la paraula de Déu, un missatge d'esperança, de vida. Clar, aquest any ho farem reclosos a la nostra capella i, evidentment, pensant-hi en la gent. Però físicament estarem sols. No és fàcil de viure-ho, això. Ja no entro encara en la Setmana Santa, que encara serà més. Què ens diria vostè, senyor bisbe? No només als capellans, a tots els diocesans.
Doncs que hem de viure cada situació i cada moment de la vida optimitzant els recursos que tenim, les capacitats que el Senyor ens ha donat, les virtuts, la gràcia que no ens falta mai, i vivint-ho d'una manera més espiritual. És una situació excepcional, absolutament excepcional. Aleshores hem de buscar l'encontre amb Déu, l'encontre amb els altres, l'encontre amb un mateix, i créixer i madurar. Jo em venia al cap aquests dies també dos sants, un està canonitzat, l'altre encara no. Un és Sant Joan de la Creu, quan va estar, em sembla que van ser 8 o 9 mesos a una presó de l'ordre mateixa allà a Toledo, i estava en una cel·la petitíssima on no podia celebrar, on no podia viure amb normalitat, amb moltes penúries materials, moltes penúries materials. Doncs bé, allà, empresonat, maltractat, colpejat, sol, allà és quan va composar la major part del càntic espiritual, del càntic espiritual, que és segurament la poesia més sublim que s'ha composat aquí a la Terra. Humanament parlant, jo no trobo res més sublim que el càntic espiritual de Sant Joan de la Creu. Un altre cas és el cardenal Bantuan, també a la presó, on només podia celebrar l'Eucaristia cada dia amb un trosset de pa i unes gotes de vi que posava a les seves mans. I aleshores així s'havia de viure i de celebrar. Bé, nosaltres no ho tenim tan complicat, no ho tenim tan cru. En qualsevol cas, ha de ser un moment en el qual el Senyor no ens deixa d'acompanyar, no deixa d'estar present a la nostra vida, no ens deixa de santificar, no ens deixa de fer créixer i madurar en la fe, l'esperança, l'amor i també en les virtuts i qualitats humanes. Per tant, visquem aquest temps amb tota la intensitat del món, sense rebel·lar-nos, i arribarà el moment de demanar responsabilitats a qui calgui i com calgui, però sense rebel·lar-nos ni contra Déu, ni contra els homes, ni contra nosaltres mateixos, ni contra ningú, sinó anar passant els dies vivint-los amb intensitat i posant molta esperança, molt d'amor i molta fe. No ens queda cap altre remei, d'altra banda. Per tant, mirem aquesta vessant, aquesta part que és més positiva i més esperançadora, i siguem conscients que el Senyor ens continua estimant, ens continua sostenint, i nosaltres també ens hem de sostenir i ajudar els uns als altres.
Senyor bisbe, una de les preguntes que tenia intenció de fer-li avui era sobretot com valora la feina que està fent Càritas ara en aquest moment. Ells tenen un lema que la caritat no tanca, i estan allà des d'una posició molt silenciosa, com tot el que està fent Càritas molt sovint, que és molt silenciosa, molt anònima, però estan allà, els treballadors sé que fan torns, que es van tornant. Com ho valora? Què els hi diria o què els hi diu a les persones, als usuaris que també estan allà?
Sí, jo ara, justament, molt poc abans de la declaració de l'estat d'alarma, doncs he estat per la visita pastoral a Mollet, al menjador social que té Càritas a Mollet, dinant allà amb els usuaris i amb els voluntaris i reunint-me després amb ells, i també a la comissió permanent de Càritas fa no masses dies, i estic en contacte amb el director, sobretot. Aleshores, Càritas està mantenint la posició, tot i les dificultats, i aquí, per exemple, a la seu central hi ha una tensió pels sense sostre que venen, es dutxen i reben, esmorzen i s'emporten també menjar. I aquest servei, per exemple, clar, hi ha voluntariat que són molt grans i de risc, i aleshores els mateixos treballadors estan ajudant també. És a dir, Càritas està mantenint la posició en tots els fronts, i és encomiable perquè és en un nivell de molt de risc i a vegades són persones grans. Doncs el meu encoratjament, i a mi m'agradaria, nosaltres diríem, a mi i als capellans i a tots els agents pastorals, ens agradaria estar en primera línia de treball, però tampoc podem, i hem de ser disciplinats, hem de ser disciplinats, i oferir a Nostre Senyor doncs aquesta impotència, aquest no poder fer tot el que desitjaríem. Doncs agraïm a tota la gent de Càritas, a tota la família de Càritas i a totes les famílies de totes les obres d'acció caritativa i social, com a el que agraïm aquests dies, no? A tot l'àmbit de la sanitat, a tot l'àmbit dels cossos i forces de seguretat, a totes les empreses, que a les farmàcies, a les empreses gràcies a les quals podem alimentar-nos cada dia, als voluntaris que estan sortint espontàniament, tot està florint el millor de cada persona i està brollant del cor de moltes persones i institucions doncs sentiments i actuacions magnífiques que ens fan continuar creient i esperant en l'ésser humà.
Vostè parla, senyor bisbe, i ara ho acaba de fer, d'un gran agraïment, i veig que a nivell de tota la societat, vostè, els altres senyors bisbes, tothom agraeix tantes i tantes mostres de treball, de professionalitat, de voluntariat, de dedicació als altres. Però vostè també ens ensenya a no quedar-nos amb això, què és bàsic i què s'ha de fer, sinó tenir una mirada més enlairada, no? Una mirada més sobrenatural, una mirada més cap a Déu. I jo li preguntaria, com podem tornar la mirada a Déu en aquests moments de dificultat?
Doncs justament és un temps propici aquest per tornar la mirada a Déu, perquè quan tot ens va de cara, tot ens va bé i tot és èxit i triomf, aleshores ens oblidem de Déu i també dels altres, molt sovint. En canvi, en moments de tribulació, de dificultat, ens és més fàcil tornar la mirada a Déu. Aquest és un temps propici, precisament, per tornar la mirada a Déu i per pregar més i llegir la paraula de Déu i il·luminar la nostra vida des de la paraula de Déu i refer i netejar els nostres criteris perquè siguin segons el Senyor ens ensenya a l'Evangeli. És un moment propici també per tornar la mirada a un mateix, per entrar dintre d'un mateix, per reflexionar, per obrir totes les habitacions i tots els racons de la pròpia vida, del propi cor, que molt sovint els deixem tancats perquè no volem canviar, perquè no volem que la llum del Senyor entri i il·lumini. Doncs és un moment propici també per posar-se davant del mirall sense por i reflexionar sobre la pròpia vida, revisar-la. I és un moment també per tornar la mirada als altres i per ser conscients que no estem sols, que tenim, formem part de la família humana, formem part de l'Església, formem part de la nostra família de carn i de sang, que som pelegrins en aquest món. Som pelegrins i hem de fer el camí en família, en església, en comunitat, compartint-ho tot solidàriament com a família de fills de Déu. El Senyor ens acompanya, la Mare ens acompanya i nosaltres també ens fem companyia.
20 minuts passen volant i, per tant, només agrair la presència del senyor bisbe, la presència de mossèn Fidel en els estudis, i bona nit, amics i amigues.
Adéu-siau, que tornarem a remar.
Que ningú es faci il·lusions, que la simple absència de guerra, tot i ser tan desitjada, sigui sinònim d'una pau veritable. No hi ha veritable pau si no ve acompanyada d'equitat, veritat, justícia i solidaritat.
Joan Pau II.